Obrint les portes del nostre magazín dels migdies de la Cala Ràdio del Sempre amb tu, dijous 3 de març de 2016. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Som-hi, programa 35 d'aquest Sempre amb tu, avui fent-nos ressò de l'inici dels trasllats dels serveis socials de la nostra població que venen cap aquí, cap a l'Ajuntament, i a més molt pròxims nostres, Fini, compartirem planta de l'Ajuntament.
Sí, perquè es traslladen al segon pis de l'Ajuntament.
Parlarem, doncs, escoltarem quina és l'opinió que mereixen doncs, des dels serveis socials de la població, les treballadores socials, i també sabrem el seguiment de la vaga que avui estudiantil, que avui té lloc a Catalunya contra el 3+2, ja saben, aquests 3 anys de graus i 2 anys de màster que proposen des de l'estat espanyol el govern en funcions.
Avui sortim a l'escola.
Sortim a l'escola, evidentment.
Amb qui has xerrat?
Avui he xerrat amb 4 alumnes de 6è de primària, que són 4 voluntaris d'una trentena que n'hi ha, que s'encarreguen doncs, de coordinar una miqueta al pati de l'escola i també activitats durant les hores de pati a la biblioteca. Ho coneixerem al sortim a l'escola.
Això és nou o ja fa temps que es du a terme?
Això pel que... És una pregunta que m'he fet jo mateix, però no he pogut parlar amb la directora per saber-ho, i per tant els xiquets entenc que és una de les novetats també que es van posant poquet a poquet per tal doncs, que el jovent de casa nostra també s'impliqui en altres tasques més enllà d'anar a estudiar, sinó també fer una mica de feina de voluntariat i d'acció social.
Tindrem entrevista, i avui a la nostra entrevista hi serà el president de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar, el senyor Antonio Espuny.
Farem una mica de balanç de com ha anat la temporada. Sí que és cert que la garrofa encara sempre és més tardana, però l'oliva i l'ametlla sí que ja està totalment finalitzada la collita i la molta. Per tant, doncs, sabrem balanç final i si les previsions dolentes s'han acabat traduint en dolentes o una mica més optimistes. I tancarem edició dijous, som cap. Constipats estem tots, Fini.
Avui sortia amb titular, aquest matí comentava la Imma quan fem el repàs, que en portada al diari, que es veu que estan ja col·lapsats els serveis d'urgències degut a la grip.
Doncs avui serà el tema que tractarem al nostre Sempre amb el Som Cap dins del Sempre amb tu, amb la Pili Roda. Fini, arrenquem edició de dijous.
Som-hi.
Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dijous 3 de març de 2016. Aquest dijous ha començat el trasllat de les dependències dels serveis socials des del Casal d'Avis fins a la nova ubicació, que és el segon pis de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Durant els pròxims dies es farà el trasllat de tot el mobiliari i tota la documentació cap a aquestes noves oficines. L'espai actual serà més ampli del que fins ara disposaven en les anteriors instal·lacions, i això permetrà fer una millor atenció als usuaris d'aquests serveis. En les noves dependències hi haurà 3 despatxos, una sala de reunions i una sala d'espera. Una de les treballadores socials del Consell Comarcal del Baix Ebre, aquí a l'Ametlla de Mar, Cinta Panisselló, explica com s'estan duent a terme els treballs i quines són les millores que suposarà. L'escoltem.
Pensem que és un pas molt important, que a més la rapidesa en què es fa aquest trasllat encara ha sigut més important. Ho hem sol·licitat per un tema principalment de privacitat, perquè allò on sabem la privacitat dels nostres usuaris i clients quedava una mica fora de joc. Vam sol·licitar-ho a l'Ajuntament, la veritat és que no ens vam posar cap pega en cap moment. Ens han ubicat a la segona planta de l'Ajuntament, en unes instal·lacions que estan molt bé. Cada un tindrà el seu despatx propi. A més, hi ha una sala de reunions on també podem fer coordinacions amb altres serveis. I encara la població pensem que és una millora important, ja no només pel tema de la privacitat, sinó també pel tema de la ubicació. Estem situats al centre del poble. Per tant, l'accessibilitat de les persones és molt més fàcil. També, tot i que estem en un segon pis, hi ha ascensor, el qual vol dir que no hi ha cap problema de barrera arquitectònica. L'espai és un espai lluminós, és un espai ampli, i creiem que això és beneficiari per a nosaltres com a treballadores i com no, per a la població que estem atenent, no? Que se'ls ha d'atendre en les millors condicions possibles i que, bueno, que, lo, que se pretén tant des dels serveis socials com des de l'Ajuntament, no? És oferir aquest servei el millor possible i la major comoditat per a tots.
Està previst que dilluns finalitzin els treballs de trasllat i entre dimarts i dimecres ja s'atengui des d'aquestes noves dependències. Canviem d'assumpte i parlem ara de, com dèiem, aquesta vaga estudiantil, perquè els estudiants universitaris de secundària i de batxillerat de Catalunya estan cridats a la vaga aquest dijous contra l'aplicació del 3+2.
A l'Ametlla de Mar, el seguiment ha estat desigual en funció dels cursos. Els alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de tercer i quart d'ESO han secundat la vaga en pràcticament la seva totalitat. En canvi, a primer de batxillerat, només un 50% ha fet vaga i a segon de batxillerat, els alumnes han decidit no participar en aquesta jornada de protesta. Recordem que la vaga ha estat convocada pels diferents moviments estudiantils que demanen la derogació del decret que preveu reduir els graus a 3 anys i complementar-los amb una especialització en màster de 2. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el principal convocant de la vaga, considera que aquesta proposta suposarà un encariment del preu dels estudis superiors, ja que en cursar graus més generalistes es torna imprescindible estudiar un màster.
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir el dia 23 de febrer dos homes de 30 i 40 anys de nacionalitat marroquina i veïns de Tortosa com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força. Aquestes detencions són el resultat d'una investigació iniciada pels Mossos arran de tres denúncies de robatoris ocorreguts en cases de camps de segona residència a la localitat veïna del Perelló. Els robatoris es van produir entre els dies 15 i 14 del passat mes de febrer i en tots tres els autors van forçar les portes per poder entrar als immobles i van sostraure nombroses eines de camp i de taller, electrodomèstics, bateries i parament de la llar. La col·laboració ciutadana i la coordinació amb la policia local de Tortosa i el cos de vigilants municipals del Perelló va ser clau per obtenir una línia d'investigació que finalment va permetre recuperar una part dels objectes sostrets i retornar-los als seus legítims propietaris. Els detinguts, els quals tenien antecedents pels fets similars, van passar el 25 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa, el qual va decretar la amb llibertat amb càrrecs per a ambdós. Canviem d'assumpte i parlem ara de l'atur, que aquest febrer va caure en 492 persones a Tarragona, sent així el millor resultat d'aquest mes dels últims 9 anys. Les comarques tarragonines encadenen, doncs, 32 mesos de descensos en termes anuals.
El nombre d'aturats inscrits a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya a Tarragona es va situar en 61.840 persones, un descens de 492 desocupats en relació amb el gener, el 0,79% menys, segons les dades publicades ahir dimecres pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Aquesta caiguda de l'atur aquest febrer a Tarragona és la baixada més important que s'ha registrat en aquest mes en els últims 9 anys, des del 2007, quan l'atur va caure en aquesta demarcació de 770 persones. En termes anuals, la disminució de l'atur a Tarragona és de 8.057 persones, l'11,53 menys que fa un any i encadena 32 mesos seguits de caigudes de l'atur. La factura pel fracassat magatzem del gas submarí Castor continua engreixant-se amb l'aparició de noves ordres de pagament del govern espanyol a l'empresa concessionària del projecte Escal UGC. Els 1.460 milions d'euros ja ingressats per la societat controlada per ACC, 1.350 arran de la renúncia al projecte i 110 com a remuneració provisional fins al 2012, s'han d'afegir 295 per la retribució entre juliol d'aquest any i el decret llei d'octubre de 2014 que va suposar l'extinció de la concessió, així com 4,56 milions d'euros més pel manteniment durant octubre i novembre de 2014, quan Enagás es va fer càrrec de les instal·lacions. Seran més de 1.760 40 milions d'euros en total. Això suposa que l'exconcessionària del projecte Castor ha estat remunerada per operar el magatzem que mai s'ha posat en marxa de forma efectiva, també durant el període de proves i l'inici de la injecció de gas Matalàs. Unes actuacions que, segons els informes tècnics oficials i experts independents, van acabar generant més d'un miler de terratrèmols a la zona per una possible actuació negligent i sense l'aval d'un estudi sísmic, fets que està investigant el jutjat de Vinaròs.
La notícia dels nous pagaments ha estat rebuda amb profunda sorpresa i indignació per part de la Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia. El portaveu Evelio Monfort ha lamentat que la notícia hagi transcendit únicament després d'aparèixer a l'informe anual de comptes de Dundee Energy. Monfort ha recordat que les despeses afegides als 1.760 milions que el govern espanyol no comptabilitza i sospita que s'autoritzen de forma progressiva, a poc, perquè ningú pugui saber realment la quantitat que s'acabarà pagant. Creu que el cost del fracassat projecte de magatzem de gas submarí superarà els 5.000 milions d'euros per als consumidors.
I la situació per a la cooperativa de l'Aldea es complica després de perdre el conveni i d'un hivern nefast per a l'Horta. Les expectatives de viabilitat de la cooperativa es compliquen després que no ha prosperat el contracte amb el grup cooperatiu Lleidata Actel, que es va comprometre a adquirir i comercialitzar les verdures i hortalisses dels socis de l'Aldea si l'entitat superava el conveni amb els creditors. Segons ha explicat la presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montse Llosa, el contracte amb Actel va arribar al setembre amb unes condicions inacceptables i lesives per l'entitat associativa del Baix Ebre. Tot i que Actel va acceptar fer alguna rectificació, les relacions s'han refredat i es dona el contracte per perdut. Llosa no té constància dels motius que han provocat el distanciament i també el desencisament del grup lleidatà per tirar endavant l'acord. El futur de la cooperativa penja d'un fil sense el conveni de comercialització que havia d'atreure nous productors i després d'un hivern de grans pèrdues a causa de la falta de fred.
I abans de passar a la informació meteorològica, informem que Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT davant la previsió de fortes ventades al Pirineu, Prepirineu i al Ter Sud des d'ahir dimecres. Segons el Servei Meteorològic, avui el vent podrà superar ratxes de 90 km per hora a les comarques de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Les ratxes més fortes de vent s'esperen durant la pròxima nit i a la matinada a l'interior de Tarragona. A partir del migdia de demà, el fort vent es restringirà només a les cotes altes del Pirineu. Ara sí, anem al temps.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Previsió meteorològica que ens acosta la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous i continuem fent amb ventades importants que han de continuar bufant, sobretot ara a primeres hores del matí, amb la tendència que a partir de mig matí comenci a afluixar el vent de mestral. En general, aquest vent el que ha fet és que les temperatures s'hagin mantingut a ratlla, en alguns sectors han baixat, però, i també s'espera que avui domini el sol amb el pas d'alguns núvols, però força transitoris. Pel que fa a les temperatures al migdia, han de ser una miqueta més baixes que les que es van registrar ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 15,6 graus centígrads, d'humitat relativa del 42%. I l'important, el vent, que ara mateix té una ràfaga màxima de 82 km per hora, una mitjana que és de 45,3 km per hora.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I els dijous, el Sempre amb tu, sortim de l'estudi i anem cap a l'escola, concretament avui al Col·legi Públic Sant Jordi, on parlem amb alumnes de sisè que ens han explicat què fan de voluntaris tant al pati com a la biblioteca. Què li han contat a Dani?
Nova setmana que sortim de l'estudi de la Cala Ràdio per visitar l'Escola Sant Jordi. Si fa unes setmanes parlàvem amb les pregoneres del Carnestoltes, que eren noies de sisè de primària, avui tornem a estar amb companys de sisè de primària. Molts d'ells ja han passat per l'estudi de la Cala Ràdio i ja ens han acompanyat, però avui nosaltres som els que venim a veure el seu dia a dia. I per cert, ells són els més grans de l'escola, són els més grans, veritat?
Sí.
Bueno, no contem els mestres aquí, parlem d'alumnes només. I sobretot també hem de dir que ells són responsables de que a les hores del pati doncs oferir diverses activitats i també acompanyar els alumnes doncs de primària. Ells mateixos se saluden i es presenten aquí al Sortim a l'Escola al Sempre amb tu. Molt bon dia.
Jo em dic Genís i vaig a 6B i soc voluntari d'escacs.
Jo em dic Cristina, vaig a 6A i soc de préstec.
Jo em dic Arnau, vaig a 6D i soc voluntari de jocs de pati i de bibliopati.
Jo em dic Ona, vaig a 6C i soc voluntari de préstec, de jocs al pati i de bibliopati.
Bueno, això aneu sumant aquí, eh? Un, dos, tres coses que feu. Ara explicarem què és això del bibliopati, dels jocs al pati, dels escacs, del préstec, perquè tenim algunes coses per explicar. Si em permeteu, anem cap al pati, avui que fa un dia així de vent, un dijous de vent. Escolta'm, Arnau, tu te n'encarregues també dels jocs al pati, correcte?
Sí.
Ara després parlarem de la biblioteca, que és on tenen, habitualment venim a gravar aquesta secció. Jocs al pati, què feu, los que s'encarregueu, los voluntaris que s'encarregueu de jocs al pati?
Pues ajudar els xiquets menuts, per dir-ho així, a que juguin bé, que no se barallin... I si hi ha alguna discussió o alguna baralla o algun problema, solucionar-lo.
Vosaltres sou, abans d'anar als mestres, sou els primers mediadors, diguem-ho així, Ona?
Sí, perquè, o sigui, també amb els nens és millor això, perquè després el mestre també hi ha càstigs i això, i és millor mediar-ho, i us peca un costat i els altres peca l'altre. Després... també els nens que estan sols, els ajudem a que puguin jugar també i no estiguin sols. I si hi ha algunes cordes, doncs juguem a la comba, al rellotge, etc, etc.
És important dir que això ho feu per als alumnes de primer, segon i tercer de primària, ho dic bé?
Sí.
Sí? Vale. I això, quantes persones sou que feu això dels jocs al pati? Perquè entenc que aquí deu som bastanta gent per a controlar tot el pati o no? Ho feu per torns?
Ho fem per torns. O sigui, avui ens tocaria a mi i a l'Arnau. I el següent dia tocaria dos més o tres, depèn.
Perquè en total quants voluntaris sou que participeu en aquestes activitats? No ho sabeu?
Uns 30 i pico.
Uns 30? Tots de sisè de primària que us vau apuntar perquè dieu jo vull ajudar al pati doncs, a fer diverses activitats. I escolta'm, més enllà d'això de si es porten malament doncs posar pau, que això ho feu molt bé, segur que sí, activitats que feu, coses que feu al pati, de saltar a la corda, què més feu? Jugueu a futbol, alguna altra activitat esportiva?
Pues el de futbol, els de biblio... de jocs de pati, no jugue, però si per exemple és una baralla de futbol que hi ha quasi sempre, pots pausar.
Al futbol sempre hi ha baralles, no? Això era un gol i no, i m'has fet una falta i no. Coses així.
Sí.
Ara parlarem després, parlem dels jocs al pati, ara parlarem després de la vostra també encàrrec aquí a la biblioteca. Permeteu-me que entrem doncs, cap aquí a la biblioteca, tot i que nosaltres estem aquí dins sentats. Al pati no només podeu estar al propi pati, sinó que també podeu vindre a la biblioteca i cada dia aquí oferiu doncs, per als diferents cursos diverses activitats, com per exemple los escacs genís. Expliquem-nos, quins dies ho oferiu, a qui ho oferiu?
El dilluns i el dimecres fem primer, segon i tercer, el dimarts i el dijous quart, cinquè i sisè, i el divendres ens anem tornant.
Per tant, doncs aquí van venint diversos... Tots els cursos van passant durant diferents dies de la setmana, sí?
Sí.
I explica'm-nos, què els hi expliqueu a nivell d'escacs? Els hi poseu del punt de partida, els expliqueu de zero com funciona, el tauler, les fitxes, les peces, de com els moviments, tot, no, suposo?
Sí. El que fem, també a part d'escacs, fem les dames i a vegades comencem ja li fem una partida ja començada per a que aprenguin una miqueta, si ho tenen cru, com pugui arribar a guanyar. I ells ja saben col·locar les fitxes i si no ho saben ens ho demanen i els ajudem.
Aquí l'Arnau i l'Ona mos diuen que al pati a vegades se barallen una mica. Els escacs passa quan algú perd o això també se barallen o no?
No, perquè els nens petitets, que són els que menys venen, són nobles i no es barallen.
Són més tranquil·lets, no? Se porten millor en este sentit.
Bueno, sí, però a vegades hi ha algun nen que mira i li diu fes això, fes allò, i el tenim que treure fora, perquè qui té que elegir és qui primer ha arribat per jugar als cacs.
A més, també teniu la potestat de dir si algú fa parlar aquí dins de la biblioteca cap al pati.
Sí, però vigilem que faci molt de parlar per a que surti fora.
I expliquem, vosaltres qui se ho va ensenyar això dels escacs? Perquè clar, vosaltres ho ensenyeu, esteu aquí vigilant, controlant que es facin bé les partides, però vosaltres qui es va formar en aquest món dels escacs?
Pues a la majoria dels sisens, la nostra família que ens ha ensenyat o amics, però a primer, segon i tercer se tornen a l'hora de matemàtiques i fan mitja classe, fa matemàtiques i l'altra meitat fa resolució de problemes.
Per tant, també ara ja se posa damunt la taula este joc dels escacs a les aules d'aquí de l'escola Sant Jordi. Parlem dels escacs, parlem dels préstecs, perquè... A la biblioteca, Cristina, sens dubte, si una cosa cada bé, sí o sí, són llibres.
Sí, el préstec és que si algun nen o nena vol agafar un llibre, té de vindre al taulell i dir vull agafar este llibre, doncs nosaltres li apuntem el nom, de quin curs és, com se diu el llibre i la data del dia que l'agafa i el dia que l'ha de tornar. I li fiquem com una etiqueta al llibre per al dia que l'ha de tornar.
Per tant, doncs, vosaltres se n'encarregueu, tu, Cristina, te n'encarregues aquest tema dels préstecs. Escolta'm, és fàcil trobar els llibres per les prestatgeries quan us els tornen, tornar-lo a posar a lloc? És difícil, és fàcil?
Home, depèn del llibre. Si és d'estos llibres dels xiquets menuts, sempre és fàcil perquè hi ha una prestatgeria que és dels menuts. Però si algú de 5è o 6è agafa un llibre així, estàs com una mica desorientat on va.
I llavors me digues que vosaltres quan volen agafar un llibre l'apunteu a un llistat, el nom de l'alumne, la classe, el llibre que agafen i el dia que les agafen i el dia que l'han de tornar. Quants dies tenen per a llegir-lo?
15.
15 dies. I si quan passen 15 dies pues no apareix el llibre, què feu?
Pues tenim una llista que és la llista dels morosos i si no torna el llibre, quan si vol agafar un altre, té de tornar el llibre que tenia per a poder agafar l'altre.
I heu d'anar a xerrar-ho els mestres o no això?
Sí, sí. Hi ha casos que sí.
Això és el que més xaleu me sembla, no? Havent d'anar... La Ona se'n riu. Per què? De què te'n rius, Ona?
No, però és que me fa molta gràcia, perquè, o sigui, això són casos que porten, pues, inclús n'hi ha des de l'any passat. I mira, fa gràcia, però no fa gràcia, perquè a la fi al cap potser un també el volia agafar. I tu tens que anar a dir, o tens que tornar. Perquè si no, la gent també té dret a disfrutar amb aquell llibre.
És important que diguéssim una cosa, perquè els llibres, clar, n'hi han de per a tots els públics i totes les edats. Com ho sabeu, quin llibre és per a cadascú, per si més petits o més grans?
Pues amb diferents gomets de colors. Cada gomet representa, o sea, cicle inicial, mitjà i superior, la dificultat.
Llavors teniu aquests gomets allí al costat del llibre. Valtros, Ona i Arnau, també, a part del pati, també esteu aquí a la biblioteca, us aneu tornant, i sou els controladors de que aquí tot se porti amb normalitat, que no es faci massa soroll, que qui vol llegir pugui llegir, que qui juga escacs doncs no molesti massa. Com s'encarregueu d'això? També feu per torns, entenc, no?
Sí. El que fem és... tenim que buscar el silenci a la biblioteca, la calma, mai hi ha molta calma perquè amb els escacs, això i això. I també hi ha gent que va estudiar i va amb els amics i parlen entre ells, però nosaltres fem que baixin el volum perquè hi hagi com un petit silenci. Després també ens diuen, ens pregunten llibres, com per exemple d'inglès o dels dinosaures. I ho tenim entre etiquetes per a buscar, mira, aquí tens aquest o aquí tens l'altre. I, o sigui, és això. També els tenim organitzats, per exemple, amb aquestes grans col·leccions, ara ho estem organitzant amb els de vapor.
Heu d'anar fent de bibliotecari realment, perquè heu de saber on estan tots els llibres, heu d'anar doncs, que la cosa no se'n vagi de mare, que no es desordeni tot plegat. Us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat avui, Ona, Arnau, Cristina i Genís, en este temps de ràdio. Sabeu que ens tornarem a veure tard o d'hora, perquè això de la ràdio a vosaltres s'agrada, eh? Veritat que sí.
Sí.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots, que seguiu bé els estudis, eh? Això és important, eh?
Sí.
I nosaltres ens acomiadem d'aquesta secció del Sortim a l'Escola, ja sabeu, compartint aquests minuts des de l'Escola Sant Jordi. La setmana pròxima canviarem i anem cap a la secundària, cap a l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
Publicitat, i a la tornada ens hi posem amb la segona part del Sempre amb tu, avui amb el temps de l'entrevista, fent el balanç de com han anat les campanyes de la Cooperativa Agrícola de l'Ametlla de Mar i també amb la secció del SomCap. Uns minuts i seguim aquí en directe al Sempre amb tu a la Cala Ràdio. Bar Merino 2, bar de tapes casolanes, pernil de bellota, gran varietat d'ibèrics i formatges de reserva. També esmorzars per encàrrec de forquilla i gabinet. Menjars típics del poble, paelles, fideus, suquet calero. I a més, una gran varietat de tapes, callos, capipota, muscles... I si vols xalar en un bon peixet de la cala, recient fet, en un racó tranquil, t'esperem al típic Bar Merino. No t'ho pensis més i vine a gaudir d'una gran varietat de menjars i tapes casolanes. Ah, i recorda que amb la teva consumició et posem la tapeta de la casa per a gaudir del moment. A Merino 2 també t'organitzem aniversaris, menjars d'empresa, reunions, tot al voltant d'un bon àpat. T'esperem al Merino 2. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 7 de l'Ametlla de Mar, prop de la plaça Catalunya. Nou bar Merino 2.
El Rebost de la Paula t'informa del canvi d'ubicació. A partir del dia 3 de març ens podreu trobar a la nova botiga del carrer Cervantes, número 3 de l'Ametlla de Mar, al costat d'Aqualia. Després de 6 anys i mig, canviem per a tu. El Rebost de la Paula, centre de salut i bellesa, exclusivament pensant en tu. Recorda, inaugurem dijous 3 de març a partir de les 10 del matí i estarem tot el dia amb un petit obsequi per a tots els que passeu a visitar la nova botiga, al carrer Cervantes, al número 3. Al Rebost de la Paula, pensem en el teu benestar.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Carolina Brull Pinyol, de 35 anys. Es celebrarà una missa funeral al tanatori dijous 3 de març a les 4 de la tarda. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Carolina Brull Pinyol, de 35 anys. Es farà una missa funeral al tanatori dijous 3 de març a les 4 de la tarda. 12 i 42 minuts, quasi 43 del migdia, en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Avui dijous volem fer balanç de com ha anat o com està anant la campanya, les campanyes que té en marxa la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar, tant amb la part de l'oliva com de la garrofa, com també de l'ametlla. Per això ens acompanya amb nosaltres el president d'aquesta cooperativa, Antonio Espuny. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Hem d'anar canviant el terç de les entrevistes. Per un costat i per uns altres. Sí. Avui ens centrem amb la cooperativa i a fer una mica de balanç de com ha anat tot plegat, tot i que encara la garrofa doncs sí que és més tardana i encara doncs no donem xifres per finalitzades. El cert, però, és que possiblement aquesta sigui la garrofa la que menys hem vist o que menys veurem enguany a la cooperativa, perquè doncs realment ja va avançar al mes de finals del mes d'octubre, primers de novembre, quan va començar la campanya, que la reducció passaria pràcticament més d'un 50%, i és així. La reducció sí. Ha sigut quasi bé d'un 60-70.
Sí. Han passat de pràcticament comercialitzar l'altre any 1 milió de quilos, enguany ara estem sobre els 200-210 mil. Jo calculo que un parell de camions més es faran, o sigui, estem parlant d'uns 50-60 mil quilos més, i ens situarem, que crec que no arribarem als 300.000 quilos, que és el que en un principi havia dit que si arribàvem ja ens podríem donar per contents. La garrofa ha sigut molt minsa, la campanya. L'únic que ha compensat ha sigut una miqueta el preu, que pues, tal com també vam dir, pues, que s'esperava una pujada de 3-4 cèntims, i això és el que ha passat. Actualment no sé si està a 24 exactament, no sé si és 24 o 25 cèntims el quilo, més l'IVA, degut amb aquesta manca de producció. Ara veurem l'any que ve, pues, sembla ser que podria ser que n'hi haguessin, perquè l'hivern no ha sigut pas molt dur i la garrofa no vol hiverns molt durs, i per poc que pugui, trobo que l'arbre al final pues, podrà treballar. Esperem les aigües de la primavera i a veure si pues, l'any que ve podem recuperar, si no el millor de quilos, pues, com a mínim 6 o 700 mil quilos, aviam si els podem comercialitzar.
A què se vindria la baixa xifra que s'ha produït aquest 2015-2016?
Bàsicament a la sequera. La sequera que va haver l'any anterior a la collita de l'any passat. O sigui que estem parlant de la sequera del 14. L'estiu, tardor, pràcticament no va ploure i llavors no va sortir garrofina. I llavors pues, se va... Al no sortir garrofina, la producció s'ha reduït. Uh-huh. I també pues, el fet de que el garrofer és un arbre molt cíclic, i això tothom ho sap, que un any et fa collita i l'any següent, si n'ha fet molta, pues, redueix la producció. El que passa és que sí, en condicions normals la redueix, però no la redueix tant. La redueix pues, una part, un any te fa una collita, l'altre te fa mitja, i així va tornant, però aquesta reducció pràcticament d'una quarta part de producció en global, uh-huh. El garrofer normalment això no ho fa. És degut, bàsicament, si ho fa, és degut a la sequera que va haver a la tardor.
Uh-huh. Condicions meteorològiques que, sens dubte, acaben marcant doncs, el rendiment de les collites o la producció d'aquestes collites. El cert, però, és que aquest increment d'uns quants cèntims en el preu pot ser... Compensa una mica, potser.
Compensa una mica, però realment no compensa el que hauria de compensar, perquè pues, molta gent la garrofa, o el que trau de la garrofa, pues, és el que, aviam, tot el que se trau la terra te dona, la gent ho reinverteix i a vegades, no a vegades, i la major part de les vegades ha de ficar diners de la seva butxaca, perquè actualment ja és un hobby tindre un tros de terra o cuidar-te de la terra. Perquè amb el que te donen dels fruits no arribes mai a cobrir els costos de lo que has de ficar-hi, no? Però bueno, era un ingrés que més o menys la gent té de les garrofes que el pot disposar pues, per a comprar guano o per a fer algunes feines agrícoles, perquè el garrofer pues, és un arbre bastant net, és un arbre que no dona molta feina i per tant molts de costos, i que el fruit seu pues, lo pots aprofitar, els ingressos els pots aprofitar pues, per financiar pues, altres despeses per a tindre la terra cuidada. Uh-huh. Però bueno, aquest any ha sigut minsa, l'únic, pues, com he dit, pues, que el preu pues, no, ha pujat una mica i d'alguna manera compensa, però no arriba a compensar perquè la pujada si ha sigut del 10% o del 20%, és de pujada del 20% no compensa una reducció de producció d'un 80%. Però, pues bueno, s'han pagat una mica més.
Veurem la previsió de cara al pròxim any. El que sí que ha baixat, però no ha baixat tant com s'esperava, és l'oliva, que finalment s'ha situat amb unes xifres doncs, pròximes, entre cometes, pròximes a la recaptació, a la recollida que es va fer a la temporada passada, la campanya
passada.
Sí.
Aquí sí que jo m'esperava una reducció d'un 40%, perquè vaig veient en general els camps i no m'esperava, però això, una reducció del 40% en la producció global. Sempre estem parlant de produccions globals, no de camps concrets, sinó de la producció global o de la maturació global, en aquest cas a la cooperativa. Jo m'esperava sobre això, sobre uns 200.000 quilos que moldríem, uns 200.000 quilos d'olives en total. L'altre any havíem fet uns 360 i jo m'esperava pues, aquesta reducció d'un 40%, però sorpresa al final de la temporada han pogut arribar als 320-330, el qual vol dir que la reducció sí que ha sigut, però no ha sigut una reducció tan dràstica com m'esperava. I estem parlant doncs, d'una reducció al voltant entre el 10 i el 12% en respecte a l'altre any. Siga per lo que siga, perquè la climatologia ho ha permès, perquè van caure unes aigües en aquells famosos 200 litres per metre quadrat, que va permetre doncs, que l'arbre se refiés i sobretot que l'oliva se pogués mantindre. I ens va permès recollir pues, això, estos 320.000 quilos d'olives. A pesar de tot, són collites molt justes, que normalment haurien d'estar rondant entre els 600 i 800.000 quilos. És el que s'hauria de traure en una situació cíclica del temps normal, un any 600-800, un altre any 400, i això hauria de ser les xifres que ens hauríem de manejar. I en canvi estem manejant en xifres de 150, 200, 300, vull dir, hi ha una reducció important de la producció, bàsicament per culpa de la climatologia.
Pot ser que per aquests aiguats la recol·lecció fos una mica més tardana i això que s'ha allargat una mica la campanya en aquest sentit?
No, la recol·lecció inclús se va adelantar. Nosaltres vam obrir el molí una setmana abans perquè hi havia olives que ja per la calor que ha fet aquest estiu pues ja estaven madures. El que ha salvat, a pesar dels quilos que s'han fet menys quilos d'olives, però en canvi els rendiments van ser molt més alts i llavors a nivell de producció d'oli pues, pràcticament ha sigut el mateix que va ser l'any passat. Vull dir, l'oli que ja ha sortit de la cooperativa, tant en moltes particulars com l'oli del soci que s'ha produït, és igual al de l'any passat perquè en global, perquè al incrementar els 3 o 4 punts estos rendiments degut a la forta calor que va fer a l'estiu i que va poder ploure quan tenia que ploure, que van fer un parell de xàfecs aquest estiu que li va anar molt bé a l'oliver, llavors va poder tindre un procés de maduració normal i el que li va permetre pues, que quan comencéssim la collita pues, tindré un percentatge de grassa correcte i així van començar uns rendiments entre el 17, 18, 19% al començament, quan lo normal, en una situació de pluges normals, en aquell temps que comença amb l'oliva, els rendiments solen ser entre el 13, 14, 15, o sigui que va haver una variació quasi de 5 punts més de rendiment, el qual ha permès pues, això, tindre pràcticament la mateixa producció d'oli i baixar els quilos.
Respecte al preu, millor parlar del preu de l'oli al mercat. Quin és el preu que es ven l'oli de la cooperativa actualment?
L'oli nosaltres l'hem tingut que pujar perquè els preus a l'engròs han pujat i la gent això ho pot comprovar quan va pels supermercats, que són olis comercials, diguem-ho així. Els nostres ho ficarem a la categoria d'olis artesanals. I els olis comercials que hi ha pels supermercats, vull dir, la gent quan normalment no comprem, els caleros no comprem perquè tots tenim més o menys el trosset de terra o coneixem un o altre que m'ho allarga de la collita, però pues, bueno, que podem veure perfectament que realment ha baixat, ha pujat el preu als supermercats. Això vol dir que el preu al majorista s'ha incrementat. Has de seguir les tendències del mercat. I les tendències del mercat ara per ara és que l'oli pues, ha pujat i esperem que de cara a l'estiu pues, també tindrà una altra repuntada. Jo calculo que es ficarà entre 4,50 i es pot arribar a ficar 5 euros el litro, IVA inclòs, i en l'envàs i tal. Mm-hmm. O sigui, una garrafa, ara està a 22, una garrafa en l'IVA, sempre hem de tindre present que l'IVA és una part important que no se'l queda ni la cooperativa ni el pagès,
sinó que passa a l'Estat.
Que se dona a l'Estat. I jo podria ser, aquí jo ja no m'arriesgo, però podria ser que poguéssim arribar als 5 euros el litro, que una mm-hmm. garrafa de 5 litros serien uns 25 euros. Ara està 22.
Sí que comentàvem fa uns mesos que hi havia una mica de prudència en el sector global, en els grans productors, perquè aquest increment de l'oli no se sabia com podria respondre el mercat al consum de l'oli. Encara hi ha aquesta previsió, aquesta cautela, encara se manté
activa? Sí, sí, sí. Ara les variacions que hi ha de preus o que han hagut a la variació dels preus de l'oli a l'engròs, sempre estem parlant de l'oli a l'engròs, mm-hmm. que d'alguna manera condiciona després el preu al detall, hi ha aquesta prudència. No se sap exactament, vull dir, igual hi ha un moment que l'oli ha pogut baixar 50 cèntims o 70 cèntims, que això ja és una quantitat important, perquè estem parlant de 100 i pico pessetes de les d'abans, però uh-huh. és una variació important. I en canvi, pues, segons les previsions del mercat i segons com a vegades repunta el consum en un moment donat, pues, te pot fer pujar este preu i tornar-se a ficar pues, amb uns preus que estàvem parlant, que pràcticament a l'engròs estàvem parlant dels olis verges, estàvem parlant al voltant dels 4, a l'engròs, i per quilo, qual vol dir que uh-huh. ara és algo menos, estàvem parlant sobre els 4 i pico euros a l'engròs l'oli de qualitat. Estem parlant d'olis de qualitat. Igual vol dir que després d'un procés de transport, un procés d'envasatge, un procés d'aplicacions de marges, de marges comercials dels diferents distribuïdors, clar, pot ser que arribi perfectament als 5. I de fet, hi ha alguna marca i en algun comerç uh-huh. l'oli ja està amb este preu.
Uh-huh. Ràpidament, parlem una mica de l'ametlla. Com se mantenen les captures, les recol·leccions igual que d'altres campanyes?
Sí, esta campanya ha sigut una mica més minsa perquè pues, la floració no va anar massa bé, però bueno, han mantingut una comercialització al voltant dels 11.000 quilos, de les 11 tonelades de mela. El preu és un preu, enguany també ha sigut un preu agraït, en el sentit de que el preu ha sigut estar rondant €1,60, i bueno, això és un bon preu per la Marcona, pues, que realment pues, compensa una mica la feina de la recol·lecció, pelar-les, uh-huh. sacar-les, perquè la mela no és només agafar-les, sinó que a vegades l'has de manejar a la mateixa sac, l'has de manejar hasta 4 vegades, perquè entre que la fas, l'has de pelar, l'has d'escampar, l'has de secar, vull dir, has de traure el que és la secallona, porta un treball important. A 1,60, doncs, bueno, vaig a fer-ho perquè me pagarà una mica la feina, només una mica la feina. Uh-huh. O si no, doncs ja me quedaran per a casa i tindré per a mitjà 4 mesos, o si no, fer els panyets de turno quan arriba el moment. No?
I tant. Si hem de fer una sumatòria global i hem de fer una previsió de l'impacte econòmic total que tindrà aquestes campanyes a la cooperativa agrícola, de quina xifra n'estaríem parlant econòmicament?
La cooperativa normalment se sol manejar amb uns volumens de negoci en total, total de ventes, comercialització, estem parlant sobre els voltants d'uns 500-600 mil euros. El que passa és que enguany, i a vegades més, vull dir, hi ha hagut moments quan s'han coincidit dos collites molt bones, tant de garrofes com d'oliva, doncs pots arribar a una quantitat superior, rondant-lo el millor, un millor i poc d'euros. Uh-huh. Enguany, doncs, mos ha fallat, com si diguéssim, la garrofa, el fet de que passéssim una quarta, o tinguéssim una quarta part de garrofes de l'any passat, pues això influeix molt. No és el mateix comercialitzar 200.000 quilos a 25 cèntims, que en aquest cas serien 50 i 60.000 euros, que comercialitzar 1 milió de quilos a 20 cèntims, que són 200.000 euros. clar, esta reducció de 140 a 150.000 euros menys al volum de ventes, pues el resultat final de la cooperativa, el volum en total, pues tindrà, té una repercussió a l'hora de dir, pues bueno, aquest any hem tingut 800, 700.000, 900.000, pues aquest any ja estirem voltant entre els 500 i 600.000 euros perquè ens falta estos 140.000 euros de garrofes que normalment se solen facturar. Però bueno, amb l'ajuda de l'agrobotiga pues anem tombant, allò que diem, tombant i fregint, perquè l'agricultura no és per a tirar coets, sinó per a anar subsistint i mantindre una mica l'esperança de la terra, la il·lusió de la terra encesa, no? Perquè, i res més.
Aquí anava l'agrobotiga, una mica el sector més comercial de cara al públic, a la venda, diguem-ne, de cara al públic, que és un altre dels pols comercials que van engegar des de la cooperativa. Com funciona aquesta agrobotiga, sobretot entenc, en temporada turística?
Sí, no, l'agrobotiga funciona bé, vull dir, estem contents. Va ser, pensem que va ser al seu moment pues, una decisió acertada, que a la mateixa que estem venent productes de les terres de l'Ebre, perquè un 90% són productes de les terres de l'Ebre, des de l'arròs fins al vi de la Terra Alta i del Priorat, i bé, tot, bé, la gent que ho coneix ja ho veu, que allò tot són pràcticament vins de les terres de l'Ebre, i pues, l'arròs, això és important, i a la mateixa pues, ens permet vendre pràcticament tot el que és l'oli o comercialitzar al detall l'oli nostre, l'oli de la cooperativa. I això va bé perquè pues, pues, al pagès pues, li pots continuar donant un bon preu per el seu producte i li fiqués un valor afegit important que no estiria si l'haguéssim de vendre a l'engròs. A l'engròs els preus varien, no? I això pues, ens ha permès, crec que ja són 4 o 5 anys que tenim l'agrobotiga oberta, pues, ens ajuda, tot fa bullir l'olla, no? És una olla barrejada, és una olla barrejada que tot ajuda a mantindre la cooperativa oberta. Una mica de comercialització de fitosanitaris o bonos, el que és l'agrobotiga, els vins i tots els productes que tenim, una mica la molturació, una mica les garrofes, una mica la mela, i tot això pues, ens ajuda a que la cooperativa que pugui estar oberta.
Doncs Antonio Espuny, president de la cooperativa agrícola, ho hem de deixar aquí. Esperem doncs, que la comercialització del nostre oli del poble i de la flor de la cala tiri endavant i realment doncs, l'impacte econòmic pugui ser una mica millor, i també doncs, esperem que les pròximes campanyes tinguin millors resultats, símptoma també de que el temps ens ha acompanyat i ha respectat aquestes floracions i també el creixement doncs, de l'oliva i de la garrofa. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Dijous i tanquem la nostra edició del Sempre amb tu amb el nostre temps de SonCap. Avui ja ho hem avançat, volem parlar una mica de la grip, d'això que està present, sens dubte, a quasi bé totes les famílies caleres. Què hem de fer? Com són els símptomes? Com se contagia i com ho podem prevenir i tractar-ho? Avui al SonCap. Protagonista avui al SomCap ens acompanya per a parlar-ne la infermera Pili Roda. Pili, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda de nou a la Mella de Mar.
Pues sí, tornem a estar a casa.
Tornem a estar a casa. Avui anem a parlar de la grip, que sens dubte és la protagonista d'estos temps. Jo diria que la grip a vegades és més al gener i ara resulta que és al mes de març per estos canvis de temps que tenim tan agreujat. Però per entendre-nos, què és la grip?
Bé, pues sí, com que has dit, a veure, aquí estem en una zona que el fred ve més tard i la grip pues, sempre sol vindre més tard. I aquest any, com que ha fet tan bon temps, pues, encara ens ha retrasat més. I podríem dir que quasi tindrem la grip per anar a Pasqua, no? Quan sempre a Pasqua ja ens feia solet i podíem anar amb maniga curta. ¿Vale? Pues, aquest any pareix com molta gent diuen que és la capa d'ozono, no sé si és la capa d'ozono o què, els canvis del temps ens provoquen tot això. Bueno. Podríem dir que la grip, ¿vale? La grip i el refredat són causats per virus, ¿vale? Uns virus que viuen a l'hivern, en temps fred i sec. Com que són virus, no es poden curar un antibiòtic i a vegades pues, pensem que tenim grip constipat, ens prenem un antibiòtic i se ens curarà. No, està causat per virus i l'únic que podem fer és alleujar els símptomes que ens provoca estar constipats o arribar a tenir la grip, ¿vale? Independentment de tots aquests símptomes, sempre hem de tindre en compte que per a tindre una bona salut i preparar d'alguna manera el cos per a evitar possibles complicacions i possibles malalties, hem d'estar sempre ben hidratats, de posar ja uns hàbits de beure molta aigua cada dia, de beure molts de suquets, sopetes, ¿vale? Per a preparar-nos en aquest hivern ben forts. És el moment, quan arriba la grip o estem constipats, si fumem, deixar de fumar. És un bon moment d'iniciativa, perquè com que tindrem tos i volem fumar, no podrem, és el moment ideal per a intentar-ho. Evidentment, no prendre alcohol i descansar molt. Això podríem dir que són les principals coses que quan ve la grip o tenim un constipat hauríem de fer.
Que és important, això de fumar sobretot, que això sempre mos ho aneu dient, però és important, tenir en compte que tots això, de, per exemple, fumar o altres coses, doncs empitjoren els nostres símptomes i, lògicament, doncs és més difícil acabar de curar i una grip normaleta, un constipat normal, pues pot acabar complicant-se i convertint-se en altres coses. Així que
exacte.
És important que controléssim i que un constipat és un constipat. No sí. L'agreugem. Com se contagia esta grip?
Vale. La grip, com ja he dit, són virus, vale? Que se poden contagiar o se contagien bàsicament per l'aire. Vale? Les gotetes, quan parlem, que ens surten de la boca, de l'alè, en persones infectades, que potser una persona està constipada o té la grip i no li causa a ell molt problema perquè és jove, ha fet tot això que he comentat i està fort, en canvi li pot transmetre a una persona abueleta o a un nen i resultar ser hi ha un problema. ¿Vale? Se contagia per l'aire, per les gotetes d'aerosol, se contacta per la saliva, se contagia per secreció nasals, bronquials, el tossí, també se pot contagiar evidentment per contacte de sang i en superfícies que estiguin contaminades de virus. Per exemple, si la persona tus no es fica la mà davant, les gotetes fluixen per l'aire, cauen damunt la taula, ve una altra persona, és tot un cercle, vale? Que la cosa, com ja he dit, complica. Que si una persona ha fet mesures, s'ha prevenit, igual que a l'estiu se preveneix per no tindre un cop de calor, no li suposarà cap problema, però si no ha tingut aquesta mesura, li pot provocar inclús en una gent gran una pneumonia, inclús la mort. Hem de pensar que la grip és una malaltia que afecta molta gent, per això si a l'octubre ja es comença fent campanyes perquè la gent se prepari i vacune, i que pot provocar mort, inclús pneumonies i moltes complicacions. Per això és una malaltia també de declaració obligatòria i s'ha de declarar quan passa algun cas d'estos, el metge de capçalera.
I tant, no? I és, n'hem vist alguns casos, però bueno, això sabem que és un tant percent bastant petit, no donem en aquest sentit tanta... que és important, que ho vigilem, però que, lògicament, doncs, primer hem d'intentar controlar la situació. Prevenir la grip, una de les formes, lògicament, és vacunar-se. Tampoc té garantitza que no la pugues tindre, perquè les grips, si són de virus, també van mutant i aquestes coses. Però com a prevencions, alguns consells de prevenció, Pili, que hem de tenir al nostre dia a dia per a, almenys, doncs, evitar...
Passar-ho millor, no? Potser? Pues sí, bueno, mira, la grip podríem dir que té els mateixos símptomes que un constipat i a vegades els confonem, grip en constipat. Per què? Perquè ens dona pues, febre, mal de gola, debilitat muscular, un malestar general, tos seca, ¿vale? Tot això és una sèrie de símptomes que a vegades pensem que és la grip i realment no, és un constipat. O al revés, ens pensem que és un constipat i realment el que estem incubant és una grip. Per tant, com podem confondre una cosa l'altre o que té els mateixos símptomes, grip que un refredat, el millor que podem fer és una prevenció. Prevenció, si ha, ara ja ha passat lo de la vacuna, la vacuna es va començar al novembre, ai, a l'octubre i es va acabar al desembre. Ara això ja ho tenim, ¿vale? Ara el que hem de fer, si no ens han vacunat o no hem tingut l'oportunitat, és les mesures preventives, com són unes mesures higièniques. Com ja he comentat, un bon rentat de mans. Si estàs tu constipat i has de tractar una abuelet, una persona o el que sigui, has de cuinar per a la família, un bon rentat de mans, perquè les mans és un portador molt de bactèries i virus, i si no fem una bona higiene passarem els virus d'un lloc a l'altre. Una alimentació correcta és important, la dieta mediterrània, que algun dia ja en parlarem, ¿vale? Per estar ben preparats per a qualsevol malaltia que pugui arribar al nostre cos. Utilitzar mocadors de paper. No guardar-se el mocador si estàs constipat a la butxaca i allí fer el caldet de cultiu dels microbis, ¿vale? Bullo llançadets. Si mos, anem a tossir, evidentment, pues les mesures higièniques, la mà davant o un mocador, ¿vale? I després rentat. I després també pues, abrigar-se bé, evidentment. Com les dues estacions, hivern i estiu, a l'estiu solem dir que l'hora millor de sortir és quan el sol s'ha tapat, perquè fa molta calor i podem tindre un cop de calor. Pues ara l'hivern seria al revés, hem de sortir a les hores que hi ha més calor, ¿vale? És a dir, de les 12 del migdia a les 5 de la tarda que està el solet, és quan el cos es tira millor pel carrer. A la matinada i per la nit, si no és una necessitat, hi haurà més fred, com ja he dit que són virus que viuen a l'hivern i al temps sec i fred, és quan més d'alguna manera se mouen, no? Per l'aire i per l'ambient. Llavors, això, sortir a les, en hores que no hi hagi, si no és necessari, tant de geló. ¿Vale?
Seria les hores de migdia, aquelles hores de més sol, diguem-ne, hores de sol durant la jornada.
Exacte, i més estos dies que ha fet tant de vent, vull dir, no, se recomana pues, no estar en estos aires i en estos corrents d'aire, sinó si tu notes constipat o tens la grip o no ho saps, però notes tots estos símptomes que hem anat comentant, pues lo millor és, si no és necessari, pues estar a casa, tapadets, que no hi haguen corrents d'aire i fer les mesures preventives.
Tapadets de manta. I si mos agafa, com ho tractem això? Com, què hem de fer? Què ens hem de prendre? Què no hem de prendre? Quan hem d'anar al CAP a veure el nostre metge de capçalera? O si estem molt, molt constipats a algun altre centre sanitari? Com hem de desenvolupar? Perquè, lògicament, depenent d'on tinc, si hi ha febre, no hi ha febre, si només és un constipat fort o mal de cap... Com ho tractem tot plegat?
Molt bé, com ja he dit, la grip és, o la grip o els constipats està causada per virus. Per tant, un tractament màgic de donar una pastilleta i curar-nos, no. Ara, a veure, és que a vegades tots volem ràpid trobar-nos bé perquè tenim obligacions, tenim que fer això i no podem fer, el cos no pot.
Hem de tornar al ritme pausat de la vida, diguem.
Exacte, vull dir, els virus entren al cos, tant de la grip com de qualsevol malaltia, s'instauren i després el cos reacciona. Vull dir, que d'alguna manera hi ha 3 dies de pujada i 3 de baixada. Una setmana d'una persona constipada o de grip no li lleva a ningú. Si a part té altres patologies, li pot anar a 10 o 15 dies. Per tant, com ja he dit que en un antibiòtic no ho curarem, el que hem de fer és tractar els símptomes que tenim. És a dir, si tenim febre, doncs prendre-nos paracetamol o antitèrmics. Febre sempre de 37,5 per amunt, si no, no. I febre que sigui termometrada, perquè a vegades tenim l'acostum, oi, és que està calenteta, oh, que sua, té febre, i a lo millor el cos no, perquè hem de pensar que la manera d'eliminar aquests virus del cos és suant, tenim febre i, bueno, i gotejant el nas. Aquesta és la manera que, d'alguna manera, el cos elimina els virus de la grip o del refredat. Llavors, hidratació, molta hidratació. Si tenim malestar general, que ens fan mal els ossos, pues, descansar, repòs. L'altre tractament és pues, estar a casa, beure molts de caldos, beure molta aigua. Si la persona és una persona gran i no pot beure, pues, estar les gelatines, que les gelatines també són, porten molta, molta hidratació, molta aigua. Si ens fa mal la gola, què podem fer? Pues, bueno, també tenim caramelets, si la persona no és diabètica, en sucre, si és diabètica, sense sucre, que d'alguna manera fluidifiquen, no?, la gola. També estan els baus, que se poden fer, no cal comprar cap cosa, una miqueta d'aigua calenta, en una miqueta d'eucaliptus o inclús en una manzanilla, és la qüestió del bau, no? En una habitació, tot això també te farà que t'hidrate la goleta i el nas. Després, si tenim tos, molta tos que ens moleste o tos irritativa, com ja he dit, moment de deixar de fumar, seria perfecte, pues, llavors prendre's un xaropet, ¿vale?, per evitar la tos, que avui en dia també hi ha xarops que tenen sucre i xarops que no tenen sucre. si després de prendre totes aquestes mesures d'alguna manera el cos no evoluciona bé, han passat dos o tres dies, la febre puja a 38 i no va, tens molt de mal de gola, inclús notes rigidesa de coll, llavors seria el moment d'avisar al metge, a la infermera o anar al servei sanitari que tingués més aviat o més prop. Vale?
Intentem primer curar-nos una miqueta a casa, si no és molt pronunciat, i si no, doncs, lògicament, haurem de prendre alguna coseta i durant uns quants dies. Durant uns quants dies, per tant, sense presses, millor curar-ho bé que no passar-ho ràpid i que després torni a donar-te una altra vegada, que sol ser bastant freqüent, això, Pili.
Exacte, si no se cura bé com qualsevol altra malaltia, hi ha la recaiguda. És aquella persona típica que tots ho han fet, jo la primera, m'hi poso per davant,
tots,
que
dius
una
tots,
miqueta
tots.
Constipada, doncs me prenc dos dies antibiòtic. Molt bé, llavors el tercer dia no te prens l'antibiòtic i el quart ja tornes a recaure. Aquell antibiòtic no et servirà perquè el cos ja ha fet resistències. Per tant, com ja he dit, que és una malaltia vírica, s'ha de tractar els símptomes. Si en 24-48 hores has vist que la persona se ho coneix, perquè no hi ha ningú millor que es coneix que ell mateix, que no va bé el que ell té, que cada vegada troba que li fa més mala gola, és una persona que jo que sé, que és diabètica, que, és, que té algun problema o alguna patologia al pulmó, veu que nota que el pit li xilla, doncs no deixar passar 4 dies, al segon dia al metge. Però si anem fent tot això que hem anat parlant, en 2-3 dies el cos respon, elimina els virus, els combat i ens anirem a trobar millor.
Doncs Pili Roda, ho hem de deixar aquí, infermera del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Moltíssimes gràcies, ens quedem amb aquests consells i sobretot prevenció i precaució per no quedar-nos amb aquesta grip, tot i que amb aquest temps que tenim tan revolt, segur que algú més acabarà venint a veure-us per tal de que intentem doncs, alleugerir els símptomes.
Pues sí, entre tots, si fiquem tots una miqueta de granet d'arena, pues entre tots intentarem passar un bon hivern tots.
Pili, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí el nostre temps del Som Cap aquí al Sempre amb tu i anem ja a acomiadar el nostre programa d'avui dijous. Minut final del nostre programa, recta final, com sempre, per recordar els diferents apunts locals fini. Posem ordre damunt la taula.
Posem ordre.
I vinga, som-hi. Què és el que avui destaquem?
Principal, recordar que s'ha canviat l'hora del tall de la carretera. Estava, anunciàvem que seria a les 4 de la tarda, doncs no, s'ha retrasat 30 minuts, serà a les 4 i mitja. A les 4 i mitja la concentració per tallar avui dijous la carretera nacional 340. El lloc, el de sempre, el quilòmetre 1114 a l'entrada o sortida del poble, segons com tu miries. Comunicat d'última hora també des de Aqual, en què s'ha hagut de tallar el subministrament d'aigua afectant Ribes Altes 2 i la zona de Roques Daurades. Degut a una reparació, ha hagut una avaria a la xarxa de subministrament. Sobre les 3 de la tarda es donarà l'aigua. Recordem, afecta Ribes Altes 2 i Roques Daurades.
Això pel que fa doncs, a aquests dos apunts de més, diguem-ne, d'actualitat.
Són els més destacats,
d'avui.
Pel que fa a la borsa de treball, seguim igual. Destacar que s'estan buscant treballadors per la recàrrega de la central nuclear Vandellòs 2 i que demà és l'últim dia per apuntar-se. Demà dissabte, el dia 5.
Correcte,
dissabte,
fins al matí al telecentre, doncs també tenen aquesta oportunitat de dissabte al matí al telecentre per inscriure's a través del telecentre en aquesta selecció de personal per a la recàrrega de Vandellòs 2.
Dir-te que avui és el Dia Internacional de l'Audició, audició d'infants, també és el Dia Mundial de la Naturalesa i el Dia del Treballador Públic. Potser ressaltar uns fets que van marcar avui fa 40 anys i que van inspirar la cançó Campanades a mort de Lluís Llach. Ens situem a la ciutat de Vitòria, era un 3 de març de l'any 76, durant la transició espanyola, quan en una jornada de vaga els treballadors estaven reunits en assemblea a l'església de Sant Francesc d'Assís i la policia va llançar gasos lacrimògens Què va passar? Doncs 5 morts, 150 ferits, uns fets que, com dèiem, van trasbalsar tota la societat, van sortir mig asfixiats, amb mocadors a la boca i els anaven disparant. Avui fa 40 anys d'aquests fets que van passar, com dèiem, aquest poble a la vesa Victòria i que van inspirar la cançó de Lluís Llach, Campanades a morts.
Fets històrics que també intentem repassar al sempre amb tu tancant l'edició. I Fini, pregunta necessària. Tornant als apunts, ja tens la teua aplicació Evando al
sí,
mòbil?
Sí. Però ara no el tinc aquí, ara no el tinc aquí. De fet, t'he de dir que el subministrament d'aigua, com que no estava al puesto fora, que estava aquí dins fent-lo, tu tries, a través del mòbil he vist que m'arribava la notificació de que es tallava l'aigua.
Has vist? Que ràpids i que directes, arribant a la població a través de l'Evando. En un minut recordo com s'ha de fer. Si teniu el vostre telèfon mòbil a la mà, feu-ho ara mateix, i si no, doncs apunteu-vos en un paperet. Recordeu que heu d'accedir a la botiga del vostre telèfon mòbil smartphone. Si teniu l'Android, al Play Store, que és una bosseta blanca amb un triangle. Si teniu un iPhone, al App Store, que és una rodona blaveta amb una A amb eines. Un cop entreu allà, heu de cercar Evando, i allà us sortirà una aplicació d'un compte de color blau. Entreu, us la descarregueu, s'instal·larà doncs automàticament, i una vegada ja està instal·lada al vostre telèfon mòbil i accediu, i el primer que us demanarà serà buscar la població. I allà hi escriviu o Ametlla de Mar o el 43.860, que és el codi postal. Us sortirà l'Ametlla de Mar, seleccioneu i guardeu, i amb això ja rebreu al vostre telèfon mòbil tots els bans municipals, a més actualitzats a mesura que van sortint i a mesura també que es van caducant, diguem-ne, doncs aquell farmàcies de guàrdia, també es van actualitzant, talls a la carretera, en fi, tot el que passa al municipi, al vostre telèfon mòbil amb aquesta aplicació Evando.
Doncs sí, per mi, com te dia, de primera.
De primera. Fins i demà i seguirem puntuals a les 12 del migdia.
Fem un avanç del que tenim demà. Estrenes a Fila Zero. Comentarem una miqueta el que seran els Oscars, també a les xarxes socials.
Xarxes socials, sens dubte. Repassant el que ha donat aquesta setmana, veurem una altra de les patacades de l'encara president del govern espanyol en funcions i com ha anat aquesta sessió d'investidura. I a l'entrevista, si tot va bé, cornetes i tambors.
Doncs serà el programa de demà.
Demà hi tornem en directe. Gràcies. Bon dia.